en les passades eleccions del 28 de maig, on s'admet que tant Carles Puigdemont, Toni Comín, candidats de Lliures per Europa i actualment exiliats a Bèlgica, com també el pres polític Oriol Junqueras, són diputats electes al Parlament Europeu. Mentrestant, Joaquim Forn torna avui a l'Ajuntament de Barcelona. Forn ha passat la nit a Brians 2 i avui torna al consistori barceloní després que el Tribunal Suprem el va autoritzar dimarts a prendre possessió del seu càrrec de regidor i a complir els tràmits previs que marca la legislació vigent. I tornarà custodiat pels Mossos d'Esquadra des del centre penitenciari quan encara no han passat 2 anys des que va abandonar el consistori per assumir la Conselleria d'Interior. A Barcelona, per això, tot apunta, Cada Colau i Jaume Collboni segellaran una aliança. Falta saber ara si les bases de Barcelona en Comú estan d'acord amb aquest pacte de govern. Els resultats els sabrem aquesta nit. Pel que fa a les alcaldies de la resta de principals ciutats catalanes, a Tarragona, per exemple, Junts per Tarragona ha donat llum verda a la candidatura de Xavier Ricomà d'Esquerra. A Lleida, Miquel Pueyo, també d'Esquerra, ja ha signat un acord amb els comuns i espera que també s'afegeixi aquest acord Junts per Catalunya. A Girona s'ha obert una futura moció de censura si Marta Madrenas acaba governant en minoria. Aquesta futura moció de censura seria, doncs, encapçalada per el PSC. I atenció a aquesta notícia, Andalusia tindrà una partida de 100.000 euros destinada a atacar la immersió lingüística a Catalunya a petició del partit Ultravox. I una 60ena de cantaires catalans interpreten a Roma l'oratori musical d'homenatge als bisbes Oliva i Torres i Bages. El concert oratori musical Episcopus Diàleg Patriarcal s'estrenarà avui per primera vegada a la Basílica de Santa Maria la Major de Roma en una actuació inèdita amb la Capella Liberiana. Hem de dir, doncs, que l'oratori musical està organitzat pel Bisbat de Vic. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Felip, per què estàs tan content avui?
Perquè vaig a Fira Gran.
Fira Gran?
Sí, dona, al Saló de la Gent Gran de Catalunya.
Què faràs a Fira Gran?
Hi ha més de 400 activitats gratuïtes i, a més, em puc informar i participar d'un munt de coses.
Quan és?
Del 12 al 15 de juny a les Drassanes Reials de Barcelona.
M'has convençut. Espera'm que t'acompanyo.
Més informació a firagran.com amb el patrocini del grup Mémora i Electium.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Tampons, compreses, bastonets per a les orelles, tovalloletes. Quan els llancem al vàter estem creant un monstre. Un monstre que embussa canonades, espatlla depuradores i contamina greument el medi ambient. I això no és cap pel·lícula. El vàter no és una paperera. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
9 i 4 minuts ara mateix, avui amb el títol Advocats. Desmentint tòpics, seguirem parlant de la professió de l'advocacia i de la seva utilitat, no només per resoldre situacions conflictives o problemàtiques, sinó també per obtenir un bon assessorament que fa falta legal en diferents circumstàncies. Contràriament a alguns tòpics que no afavoreixen la reputació de la professió o de la justícia en general. Per tot plegat, saludem ja a aquesta hora a Jorge Fayos, ell és advocat i soci de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I a Marta Jové, advocada de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Anem a començar aquest programa parlant de les aptituds. Quines aptituds fan bo un advocat, diguem-ne?
Doncs mira, per parlar d'un bon advocat, crec que en primer lloc ha de tenir un talent natural. De la mateixa manera que un bon metge no serà només aquell que tingui molts coneixements teòrics, sinó que haurà de tenir una intuïció, un ull clínic, crec que l'advocat ha de tenir un ull jurídic, un talent innat. Recordem la frase, quod natura non dat, Salamanca non prestat. El que la natura no t'ha donat, els estudis tampoc no t'ho donaran. A més, el bon advocat crec que ha de saber anticipar-se la jugada del contrari. Per exemple, en el judici del procés estem veient que destaca el paper del Xavier Melero en la defensa del Joaquim Forn, per les seves dots expositives, la seva claredat, la facilitat en què s'adreça al contrari i preveu les reaccions dels acusadors. Ell diu, per exemple, en su brillante exposición he podido observar el que sigui, no?
Tira floreta, eh?
Exacte, primer tira la floreta i després diu, sin embargo, i aleshores està, no? Vol dir que ell, com tants altres advocats, té uns recursos que estan molt valorats a la professió i l'oratòria és un d'ells, però també anticipar-se, per suposat, a l'opinió del contrari.
Mira, ara que em deies, em traies el paper de Xavier Melero, una de les coses que podíem veure aquests darrers mesos al Tribunal Suprem era que hi havia moltíssims advocats allà, eh? O almenys a mi m'ho semblava. És una feina en equip més que solitària a la que estem acostumats a les sèries de televisió americana, sobretot, i això?
Doncs mira, ara que has fet servir la paraula solitària, m'has recordat a una frase de l'Albert Camus, d'una de les seves novel·les, un personatge diu «Jo sóc un home solitari i al mateix temps solidari». Doncs jo crec que l'advocat és bastant així. Solitari perquè s'ha de concentrar en l'estratègia a seguir. Per suposat, ha de fer una feina, diguem, individual d'introspecció i d'estudi i d'anàlisi. Però solidari perquè, òbviament, ha de consultar i cooperar amb els companys i també amb altres agents jurídics i col·laboradors. Pèrits, gent que treballa a l'administració, etc.
Una altra de les coses que em sobta, que expliqueu sovint quan veniu a aquest programa, quan veniu a Ràdio Estel, normalment dieu allò de es pot arribar a pactes, no sempre s'arriba a judici, de fet no és lo normal arribar a judici, però tots sí que tenim a la mentalitat l'advocat aquell que va amb toga, que arriba a judici. Eh? On s'hi pot arribar abans de fer judici?
Doncs mira, sí que és cert, Joan, el que dius de que la gent té molt la idea de l'advocat com l'advocat amb toga que va a judici. És així. Però, a banda que els advocats, crec que estem bastant dotats per assessorar, perquè doncs, podem donar doncs, moltes solucions. Per exemple, abans d'encetar un negoci es pot assessorar en quina serà la forma jurídica més adequada, o fer un acord prematrimonial, redactar contractes, tramitar llicències, revisar contractes de treball, o sigui, assessorament en matèries en què la gent no acostuma a demanar l'ajut de l'advocat, però que realment doncs, seria necessari i recomanable. Però d'entre totes aquestes tasques, vull destacar especialment el paper de l'advocat com a mediador. El paper de l'advocat com a mediador crec que trenca una mica amb el tòpic de que l'advocat se'ns associa a vegades en conflictes. M'ha arribat un burofax d'un advocat, m'han notificat una demanda, o tinc problemes amb un veí, ha anat a un advocat, ara a mi no em quedarà més remei que contractar-ne un. Quan sentim la paraula advocat, pensem, hi ha renou. En algun lloc hi ha renou. Tenim fama, per tant, d'estar sempre relacionats d'una manera o d'una altra amb el conflicte. I precisament els advocats crec que estem dotats per mediar. Estem acostumats a negociar. I és molt recomanable que les parts puguin arribar a posar-se d'acord per tenir un mateix intermediari, no?, que sigui neutral i que faci doncs, això, el paper de mediació, perquè la mediació té moltíssimes bondats. Una d'elles, per exemple, els protagonistes són les pròpies parts del conflicte. No és un tercer que t'imposa una resolució, no?, sinó que són les pròpies parts les que tenen el control del resultat. A més, l'advocat mediador s'esforça per conèixer a les parts i per captar, per copsar subtileses que poden estar intervenint en què les parts no arribin a un acord i que el jutge no veurà mai, perquè el jutge moltes vegades ni veu a les parts, sinó que només interactua amb els advocats i els procuradors. Bueno, en fi, té moltíssimes bondats la mediació. De fet, s'estan veient tants els avantatges que el gener d'aquest any el Consell de Ministres va aprovar un avantprojecte de llei d'impuls de la mediació per tal de que en certs àmbits del dret civil i mercantil, com ara, per exemple, en temes de successions, reclamacions de quanties inferiors a 2.000 euros o casos de defectes de construcció, sigui obligatori fer una mediació abans d'accedir a la via judicial. No com ara, que la llei ho preveu com a voluntari, sinó que serà obligatori, abans d'accedir a la via judicial, doncs acreditar que s'ha acudit a una mediació.
Deixem fer-vos una d'aquelles preguntes que també es fa molt al carrer i va, posaré un exemple d'aquells que va cridar molt l'atenció, no? El cas de la manada, per exemple, no? Hi ha molta gent que pot arribar a pensar, no, però com es pot defensar aquests homes? Però clar, tenen el dret a defensa, evidentment. Per tant, un advocat pot rebutjar un client o no?
Sí, l'advocat pot rebutjar un client. De fet, l'advocat té llibertat absoluta per acceptar un cas o no acceptar-lo. Però també t'he de dir que des de la facultat ja ens preparen per tot tipus de clients i tot tipus de casuística. Uns ens agradaran menys i uns altres menys, però la nostra obligació és sempre, com et vaig comentar ja una mica l'altre dia, defensar els drets del client. Pensa que hi ha hagut casos molt extrems. Per exemple, jo recordo un cas que va ser així, crec que va ser cap als 80, molt mediàtic i molt polèmic, d'un advocat francès, Jacques Vergès, que va defensar un criminal de guerra nazi, Klaus Barbie. No sé si te'n recordes d'aquest cas. Doncs ell era un advocat absolutament demòcrata que defensava extremistes de signe oposat al seu propi ideari. També va defensar a un terrorista que tenia un pseudònim, un terrorista veneçolà que es deia Carlos, em penso. Bueno, en fi, hem de tenir en compte que jo crec que als advocats no hi ha casos incòmodes per a un advocat. L'advocat és advocat les 24 hores del dia. No hi ha el jo advocat i el jo personal, no? Jo, per exemple, en la meva vida quotidiana sempre veig la relació amb alguna qüestió jurídica. No? Sento una conversa, veig una situació i penso, ui, aquest podria reclamar, ara aquest podria tal, no? Per tant, hi ha casos més interessants o menys, però no incòmodes i no casos que per la seva casuística s'hagin de rebutjar. Però en tot cas ho podria fer l'advocat, això que quedi clar.
En quins casos els advocats es troben, és una mica la mateixa pregunta, però per fer-ho més general, es troben més còmodes, en quins, en canvi, no s'hi poden trobar còmodes? És a dir, com un advocat, i et traspasso la pregunta, Jorge, també, defensa algú amb el qual... No és que no hi estigui d'acord, és que...
Però és que... Uf! Jo no et diré que aquesta és una
Estic
qüestió...
Estic fent jo d'advocat del diable, ara.
No diré jo que aquesta és una qüestió que crec ja superada, però entenc que no ha de ser gaire difícil d'entendre sense que se'ns adjudiqui una figura, vull dir, que estem venuts... És a dir... És molt senzill, vull dir, llevat de casos extrems, si tots podem entendre que hi ha casos extrems i que, evidentment, nosaltres com a advocats no estem obligats. El tema dels advocats del torn d'ofici és diferent perquè han de justificar perquè rebutgen un cas que acostuma a ser normalment perquè és una qüestió que és indefensable, o perquè, etc. Però llevat de casos extrems que tothom pot pensar, doncs, jo què sé, crims horribles i tal... La idea bàsica, com és normal, és que nosaltres, com a advocats, no ser advocat d'una persona no vol dir participar del que ha fet la persona, sinó que vol dir que tenim unes regles del joc, afortunadament, perquè si no això seria... acabaríem a bofetades pel carrer o a trets, i tenim unes regles del joc que consisteixen que aquí ningú es pot agafar la justícia per la mà, i estic parlant igual de temes civils, que penals, que laborals, que familiars, que etc. I afortunadament... Tenim un estat de dret que funciona com funciona i la gent té dret a exposar els seus drets, a exposar el seu cas i que hi hagi una persona imparcial que decideixi. Des d'aquest punt de vista, exemples ja els que vulguis. És a dir, nosaltres com a advocats ens trobem cada dia, i deixo de banda el tema penal perquè potser d'allò, però ens trobem cada dia amb què, no sé per dir-te alguna cosa, jo l'altre dia tenia al despatx un cas d'un desnonament d'un senyor que té un restaurant... Va deixar pagar unes rendes fa un any i li van posar una demanda de desnonament. La gent, alguna gent ja sabrà que hi ha la possibilitat, en aquell moment et donen com una oportunitat de pagar i desfer-ho, però...
N'hem parlat aquí, això,
Sí, però amb la reforma que va haver de la llei, això només t'ho deixen fer una vegada. És a dir, una vegada la llei et deixa que, si per qüestions X, que acostumen a ser, evidentment, econòmiques, has deixat de pagar la renda, puguis d'alguna forma dir, m'han posat una demanda, consigno els calés i ja està, hi ha altra cosa mariposa. No t'ho deixen fer una altra vegada. Però, bueno, m'ha arribat un cas d'un restaurant que va deixar de pagar el mes de febrer per qüestions econòmiques va pagar març, va pagar abril i per un sol mes li van posar la demanda i abans de que ells tingués notícia de la demanda va pagar el mes que devia. Uh-huh. De tal forma que quan li va arribar la demanda ja estava al dia, però quan li van posar no. Bé, a mi aquest cas m'ha arribat com a advocat del senyor del restaurant. Avui en dia, amb totes les reformes que n'hi ha hagut, aquest senyor, amb la llei a la mà i amb la resolució que té del jutjat, que ja us preveu així, tindrà un judici d'aquí una setmana i si no les coses no surten bé, ja t'he assenyalat que a finals de juliol el faran fora. Vale, doncs jo, com a advocat, m'ha arribat com a advocat del senyor del restaurant i he de mirar d'interpretar la llei, de buscar jurisprudència, buscar principis del dret, etcètera, etcètera, que li puguin afavorir amb el sentit de dir que només ha estat un mes, que abans de tenir notícia de la demanda ja va pagar... En fi, posar de manifest que tota una sèrie de qüestions. Però, evidentment, aquest cas em podia haver arribat al despatx al propietari del local on està el restaurant. Mm-hmm. I hauria d'estar fent el mateix, però a l'inrevés. És a més, un bon advocat, a més de, evidentment, per ser un bon advocat, has de tenir en compte el que afavoreix el teu client i el que estarà pensant la part contrària i el que dirà i els arguments que farà servir. Per tant, és molt fàcil entendre que nosaltres, només perquè el client et pot entrar l'A o el B, jo moltes vegades, en casos que estan una mica crispats, acostumem a dir-li a la part contrària si hi ha reunions que estem tots dient, escolti'm, vostè pot entendre perfectament que jo estic aquí, a aquest costat de la taula i podria estar perfectament a l'altre costat i a l'inrevés. I això no és bo ni és dolent, això és que s'ha d'entendre.
Això és.
Això és com és i és la nostra feina.
Deixa'm recordar als oients que poden trucar per qualsevol qüestió legal a partir d'ara mateix al telèfon del directe, el 93 409 2771 o 93 409 2772. Dilluns parlàvem de que hi ha moltes situacions quotidianes en que no tenir coneixements de dret pot comportar una certa indefensió, eh? I alguna cosa bàsica que creuen que tothom hauria de saber i que generalment no sabem?
Doncs sí, doncs n'hi ha moltíssimes, sota el meu punt de vista, però ara m'has fet pensar en una qüestió molt bàsica que la gent no acostuma a saber i que té força transcendència en qüestions quotidianes. Tothom sap que té una nacionalitat, no? Això està clar. Doncs molta gent el que no sap és que té un veïnatge civil. Un veïnatge civil. Vivim en un estat plurilegislatiu. Això vol dir que hi ha comunitats autònomes que poden fer les seves pròpies normes de dret civil. Catalunya, Navarra, País Basc, Balears, etc. Uh-huh. Doncs el veïnatge civil vindria a ser la nacionalitat dins de l'Estat. Val? Per exemple, bueno, i això determinarà quina llei se t'aplicarà. Segons el veïnatge civil que tinguis, se t'aplicarà una llei o una altra. Si tu tens veïnatge civil català, se t'aplicarà la llei catalana. Uh-huh. Si tens veïnatge civil balear, la llei balear.
Això amb el padró, per entendre'ns?
No, això no té res a veure amb el padró, perquè el padró és una qüestió estrictament administrativa. Uh-huh. No? Això és per determinar la llei aplicable. És simplement per això, no? Però té molta transcendència, i et posaré un exemple. Una persona mor sense fer testament. Uh-huh. Aleshores, s'obre el que s'anomena la successió intestada, que és per quan una persona no ha fet testament i no ha designat hereus, doncs la llei li encoloma uns hereus, no? La llei diu, com que aquest senyor... Doncs no dic quins són els hereus, doncs jo mateixa, com a llei, ho faré. A Catalunya, l'ordre dels hereus, quan no hi ha descendents, és primer el cònjuge i després els ascendents. Val? Però, en canvi, el Codi Civil espanyol diu que si no hi ha descendents, són primer els ascendents i després el cònjuge. Per tant, l'ordre de la successió, quan no hi ha testament, és diferent. Mm-hmm. Per tant, les diferents comunitats autònomes regulen el dret substantiu, les matèries del dret les regulen de manera molt diferent. Tu pots pensar, com que jo sóc català, he viscut tota la vida a Catalunya, doncs a mi se m'aplicarà la llei catalana, jo no tinc fills, no faré testament perquè ja vull que heredi el meu cònjuge. Però el que no sap la gent és que si després canvies de comunitat autònoma, al cap d'uns anys se't canvia el veïnatge civil. I, per tant, se't canvia la llei aplicable. I això té moltíssima transcendència, perquè tu tens una idea d'una cosa i després és una altra, perquè el contingut de la llei és diferent. No? I jo crec que això, que la gent hauria de saber que, a més d'una nacionalitat, té un veïnatge civil.
I després hi ha un tema del règim econòmic matrimonial. Et sorprenia la gent que t'arriba al despatx que no sap ni en quin règim està. És a dir, una qüestió és el tema del veïnatge civil i una altra qüestió és el règim econòmic matrimonial. Evidentment, quan vinguin mal dades, que és la nostra feina, quan van bé no pintem res, quan vinguin mal dades, un tema de divorci, s'ha de fer la dissolució del règim econòmic matrimonial, si això és teu, si això és meu, és bàsic el règim econòmic matrimonial.
Mira, aquí entono el mea culpa i explico la situació personal, perquè és un exemple claríssim, eh? De fet, amb caso d'aquí molt poquets dies.
Felicitats.
I gràcies.
I el Jorge... Jo em callo.
El Jorge deia això i fa... Us ho juro que fa molt pocs dies... venia la meva parella i em deia hem de mirar-lo al règim matrimonial, eh? I jo deia, ¿de qué me estás hablando? Què vol dir tot això? Doncs mira...
En principi vol dir que tu, vosaltres, si us caseu aquí, etcètera, etcètera, per principi, si no feu res, que no sigui, si no pacteu res expressament, el que se'n diu els capítols matrimonials, etcètera, tindreu el règim de separació de béns. Si voleu una altra cosa, doncs l'haureu de pactar. Això és propi d'actors de Hollywood, però bueno, tu tens ja un cert... prestigi.
Sí. Escolta'm, hem parlat molt dels advocats, de com treballen. Abans d'entrar en aquesta qüestió, sí que comentaves, Marta, la qüestió del veïnatge civil, eh?
Sí.
I posaves un exemple com el d'un testament. Si jo tinc un familiar, per exemple, i m'encanta rizar el rizo, si jo tinc un familiar que mor i deixa testament a l'Aragó i jo visc aquí i el testament diu que segons què va per mi, quina llei em marca?
Doncs mira,
la d'allà o la d'aquí?
Has dit que la persona que mor viu
a Aragó, per exemple.
És la seva última residència habitual. Doncs la llei de l'última... El lloc de l'última residència habitual és el que determina la llei aplicable en el cas de les successions. És a dir, encara que el bé estigui aquí, estigui a Madrid o estigui a Galícia, o que tu visquis en un altre lloc, la llei que regirà aquella successió serà la llei de l'última residència habitual de la persona que mor i de la qual s'obre la successió.
Ho marca la persona que mor, eh?
El lloc de residència. El lloc de residència, sí.
Doncs va, que comencem amb els oients que ja truquen. Per exemple, en Gerard de Mataró. Què tal? Molt bon dia.
Sí, bon dia. Tinc una pregunta per a aquesta senyora, l'advocada. No me'n recordo del seu nom.
La senyora Marta Jové. Endavant amb la seva qüestió.
Disculpi, senyora Jové. Miri, li voldria preguntar...
Cap problema.
Jo soc de Mataró. Fa anys em vaig casar aquí a Catalunya. Miri, per ser franc, al monestir de Poblet. I ara amb la meva senyora doncs anem a viure a Madrid. I clar, no sé si això haurà de canviar el meu règim pel que fa doncs, a la separació de béns o passarem a gananciar-los. M'agradaria saber si això ens afectarà al passar a residir a Madrid i si seria convenient, no ho sé, pregunto jo, doncs de no empadronar-me i continuar empadronat a Barcelona. No ho sé. M'agradaria saber què pensa vostè, sisplau.
Doncs miri, si el motiu de no empadronar-se a Madrid és el règim econòmic matrimonial, no hi ha cap problema en aquest sentit. Es pot empadronar a Madrid sense cap mena de problema. Perquè vostè diu que es va casar al monestir de Poblet. La seva senyora és catalana?
Sí. Els dos són catalans. Sí, però clar, passem a viure a Madrid.
Ja, passen a viure a Madrid i si estan allà molts anys i no fan cap declaració en contra davant d'un notari, passats 10 anys el seu veïnatge civil canviarà i deixarà de ser català i serà el d'allà. Però això no afectarà el règim econòmic matrimonial. Sap per què? Perquè el règim econòmic matrimonial es fixa en el moment de contraure matrimoni. No canvia. Encara que canviï el veïnatge, o que vostè canviï el padró, o canviï de residència, el règim econòmic matrimonial queda fixat en el moment de la celebració de matrimoni. Com que els dos tenien el mateix veïnatge civil en el moment de contraure matrimoni, la llei que s'aplica serà la catalana, i per tant el seu règim serà el de separació de béns, sempre, a no ser que es posin d'acord per canviar-lo, clar. O sigui que en aquest sentit pot estar tranquil, que pel fet d'anar a viure a Madrid no canviarà el règim econòmic matrimonial.
Molt bé, gràcies, advocada. Em treu un pes de sobre i amb tota la meva simpatia per Madrid. Moltes gràcies, bon dia.
Gerard, bon dia, gràcies. Bon dia, Gerard, bon dia. Això del veïnatge civil... Sí, exacte, el veïnatge civil... Uh-huh. Una cosa curiosa és que la dona seguia el veïnatge civil del marit fins l'any 92.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Tenim en compte que la Constitució espanyola és del 78. Uh-huh. I és un fet curiós que la dona va seguir el veïnatge del marit fins que es va modificar el Codi Civil en qüestió de veïnatge l'any 92, eh? O sigui, que estem parlant de fa 4 dies, com aquell qui diu.
Mira, més oients. Jaume de Cornellà, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Endavant amb la qüestió.
No, aquí he rebut una carta de... inesperada, no? D'un cosí meu que s'ha mort, que ja fa un any no em vaig entrar... vivia sol i, bueno, havia treballat en un banc. I ara em diuen que vostè podria ser, que podria ser pariente, presentando documentación, i m'estranya és que posa el nom meu, però si em va a mi germano no ho posa, no? I, o sigui, ha vingut el nom meu.
El dubte quin és, Jaume?
Això... que em posa que podria tindre alguna cosa d'herència...
De qui ha rebut la carta?
De la Generalitat de Catalunya.
Ah, de la Generalitat de Catalunya?
Sí. I em posa la data que ha mort i tot. I...
Bueno, imagino que li figurarà una adreça, un telèfon, no?
Sí, sí.
Home, el més normal és que vostè truqui i... o es faci acompanyar, o parli amb un advocat, li passi el paper i miri'm a veure, segurament estarem parlant d'una successió intestada, d'una persona que s'ha mort, no ha fet testament, els parents que té o els familiars que té són molt llunyans, com aquest cas vostè.
Sí, no va estar soltant i tal, pues, que no...
A veure, està clar que el que no té és res a perdre. Vull dir, fer una consulta amb un advocat, portant-li el paper perquè ja puguin anar directament al gra i parlar amb la persona que han de parlar, o acostar-se a vostè personalment allà per veure de què va tot això.
Sí, primer informo i després...
Sí, home, clar, per descomptat.
I després decideixo amb un advocat...
Això també, per descomptat, no està obligat.
Amb un advocat, el que sigui.
A veure si s'acceptarà una herència que està plena de deutes.
Sí, per això. Però, bueno, no crec, bueno... Vivia sol i no era molt de viatjar i molt... Bueno,
Jaume...
M'ha sapigut més per ell que pels diners. Per això,
Jaume, gràcies, eh?
A vosaltres.
Fins la propera.
Bon dia.
Vinga, nosaltres que continuem parlant amb els nostres advocats, intentàvem entendre el món de l'advocacia, els tòpics que hi ballen sobre aquest món, però i els clients? Hi ha tòpics sobre els clients dins la professió?
A veure... tòpics no, però sí que puc dir que hi ha alguns comentaris que freqüentment fan els clients i que nosaltres, entre col·legues, doncs, a vegades comentem. Mm. Val? Per exemple, a veure, un exemple. Durant un judici, vas al judici, tu prepares bé, prepares les teves conclusions en funció de la prova que s'ha vist en el judici, i ve el teu client, no?, i el presencià. I quan acaba el judici, doncs et diu, per què no va aprofitar per fer unes conclusions més llargues? Per exemple, no?, doncs això és molt típic, que a vegades estàs en un judici i veus que el col·lega s'esplaia en les conclusions, l'advocat de l'altra part fa unes conclusions, allà una dissertació, no?, com si fos una classe magistral, i penses, ja deu tenir el client a la sala. Mm. I el que està fent és que s'està lluint davant del seu client, no?, perquè és molt típic que el client faci això, que comenti, doncs, que podies haver fet menys o que podies haver fet menys. També, per exemple, què és molt típic en alguns clients, no en tots, però en alguns clients, doncs que ve ja amb molta informació prèvia, d'internet, o perquè un veí m'ha dit que això està guanyat de carrer, o al contrari, m'han dit que això ho tinc perdut. Vull dir, això és com la salut, no? Tothom en sap alguna cosa.
Això és anar a mirar-s'ho i, sobretot, que t'assessorin, com fan els advocats de Digestum Legal, 93 265 78 44.
Sí, estava despistat jo.
Ui! 93, 265, 78, 44, si tenen alguna consulta legal. Marta Jové, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Joan.
Jorge Fallo, fins la propera. Us deixem amb Fórmula Lesant, actualitat i bons riures a Ràdio Estel. Adéu-siau.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.